vespre a tots i a totes. Anem a donar inici en el plenari d'avui. Abans de començar, voldria tenir unes paraules de record, tant com per mossèn Jaume Roig, que ha traspassat fa poques hores, pocs dies, i també, com no, pel senyor Blas Sòria, regidor de l'Ajuntament de Roda durant dues legislatures en el grup municipal del Partit dels Socialistes. Doncs descansin tots dos en pau. Comencem ara sí l'ordre del dia. Fem primer la votació de la inclusió per urgència o no de la modificació pressupostària, que seria, en cas d'incorporar-se, el número 5 de l'apartat A. Senyor Albert Martín, vots a favor o no de la inclusió d'urgència?
A favor.
A favor. Senyor Rafael Luna?
A favor.
Senyor Bernal?
A favor.
Senyor Jiménez?
A favor.
Senyor Benedicto?
Bueno, jo tinc una mica de sorpresa perquè, teòricament, la convocatòria que m'ha invitat avui ja està inclòs el punt. No sé si han de votar urgència o no, perquè està inclosa la part resolutiva.
Aquella convocatòria que s'ha fet avui era fictícia i era per habilitar la possibilitat d'accés degut a l'error que hi ha hagut tècnic, o no ha sigut un error, sinó una fallada tècnica del Gestiona, que ja incorporava la inclusió perquè poguessin tenir accés a l'expedient i veure tots els expedients que estaven inclosos en l'ordre del dia. Per tant, aquesta notificació que se li ha fet no era la notificació de la convocatòria i era fictícia. És els efectes de que poguessin accedir.
Vale. Sí, entès. Moltes gràcies. Molt bé. Aquest plenari han rebut tres notificacions, aquest que li parla, tres.
La primera era la que tocava, la segona era una esmena perquè hi havia una errada en un punt de l'ordre del dia, i aquesta és perquè vostè pogués tenir accés a la documentació.
Jo i algun company regidor o regidora més.
Tots aquells que no havien accedit encara a la documentació avui, doncs no tenien possibilitat d'accedir. I hem detectat aquesta errada i per això hem tornat a fer les notificacions perquè poguessin accedir.
Molt bé, entès.
Molt bé. D'acord, senyor Rayuela. Molt bé, doncs queda inclòs, com deia, en el punt número 5 de l'ordre del dia. Ara sí, passem al punt número 1 de l'apartat A, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Senyor Albert Martín.
A favor.
Senyor Rafael Luna.
Sí.
Senyor Bernal.
A favor.
Senyor Jiménez.
A favor.
Senyor Benedicto.
No, i explicaré el vot.
Vinga.
Posant l'accés que es dona a les actes en les intervencions que es fan en videoacta, no correspon. Encara tenim aquí l'Encara Ramírez, que jo la trobo a faltar, la Eva Jiménez no apareix, la regidora d'Esquerra Republicana, nosaltres tampoc. I si no es correspon a l'apartat de pressi preguntes, com a mínim, els regidors i regidores que intervenim en les respostes que estan a l'enllaç. Per tant, si les videoactes donen com a bones, doncs han de ser correspondència entre el regidor i regidora que fa la pregunta i ha de constar en acta. I com no estem d'acord en que no constem, doncs no la votem en contra. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Rayuela.
A favor.
A favor. Doncs queda aprovada per majoria. El punt número 2 de l'ordre del dia és l'expedient 6303/2019, que és la modificació dels dies de reunió en sessió ordinària de la Comissió Especial Redactora. Senyora secretària, sisplau.
Sí, l'objecte de la proposta és simplement modificar el dia de celebració de la reunió, fixant-se el segon dimecres de cada mes a les 9:15. Sotmès a votació aquesta proposta, la mateixa va ser dictaminada per unanimitat.
A les
7:15. A les
7:15. 19:15, sí, sí. 19:15. Molt bé. Senyor Albert Martín.
A favor.
Senyor Rafael Luna.
Sí.
Senyor Bernal.
A favor.
Senyora Jiménez.
A favor.
Senyor Benedicto.
Sí, moltes gràcies. També voldria dir unes paraules per això, però només fer una referència a la qüestió anterior. Han votat per grups, no han votat individualment com a regidors. Jo no sé si això és la dinàmica. Me refereixo a l'acte.
El ROM ens permet fer votacions per grups, votacions nominals, dona la possibilitat de que tothom digui la seva. Tampoc no ho han demanat, i la dinàmica de votació que hi ha sempre és que es voti per grups.
No, per tant, és que se demana que aixequem tots la mà. És la dinàmica que fem sempre.
Bueno,
dir, en tot cas, que consideren que hi ha tres vots negatius a l'acte, no només el d'aquest.
És que així constarà, així constarà.
Molt bé. Si vol, fem amb l'aprovació de l'acte l'aixecada de mans, però crec que cada
no,
cop, clar. Crec que ha quedat prou clar i cada vegada ho
fem. Jo em referia a la dinàmica que hi ha per l'aprovació de l'acte en tots els plenaris en els que he assistit i els altres que he vist d'anteriors secretaris que han estat aquí. Sempre s'ha fet d'aquesta manera.
Sí, sempre aixequem la mà, perquè el senyor alcalde demana el vot individual.
Vinga,
aixequem la mà.
Vol el seu grup fer el vot individual?
No.
Llavors, tancat el tema, sisplau. Tancat el tema. Estem al punt número 2. Vull
agrair a tots els portaveus i regidors i regidores d'aquest consistori la possibilitat que dona que aquest regidor que presideix aquesta comissió va demanar canviar el dia de les reunions ordinàries de dijous a dimecres. En principi, no tothom va estar conforme, jo l'agraeixo i vull que quedi constància el meu agraïment.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rayuela. Molt bé, passem doncs a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta? Només el braç. Només el braç.
Unanimitat.
Passem al punt número 3 de l'ordre del dia, que és l'expedient 1579/2019, que és l'aprovació definitiva del desnonament administratiu de l'habitatge de protecció oficial del carrer Teide. Senyora secretària, si us plau.
Sí, la part resolutiva estableix primer desestimar les al·legacions presentades per l'interessat en relació a l'expedient de desnonament administratiu de l'habitatge en protecció oficial de titularitat municipal ubicat al carrer Teide 23 pels motius expressats en l'informe de serveis socials i de secretaria amb dos de data 20 de novembre del 2019, dels quals es remetrà còpia a l'interessat juntament amb la notificació del present acord. Segon, aprovar definitivament el desnonament administratiu de l'habitatge en protecció oficial de titularitat municipal ubicat al carrer Teide 23, que actualment està ocupat per la persona, quines dades no indiquem per protecció de dades, en virtut del contracte d'arrendament de 31 d'octubre del 2012 atorgat per aquest amb l'Ajuntament de Roda de Barà. I tercer, notificar a l'interessat l'aprovació del desnonament administratiu advertint-li que té un termini de 5 mesos a comptar des de la notificació per desallotjar la finca. Sotmesa a votació la proposta, la mateixa va ser dictaminada favorablement amb els vots a favor del grup municipal de Tria i amb la reserva de vot de la resta de grups municipals.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Albert Martín, explicació de vot.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Aviam, aquest és un punt que és bastant delicat perquè és un desnonament. També hem d'agrair tota la informació que se'ns ha aportat des de govern i des d'intervenció, que s'ha sol·licitat, com ha sigut els contractes de l'arrendament, a les rendes, l'estat econòmic, els serveis socials. També he trobat a faltar algun document, com pot ser la documentació econòmica quan va ser adjudicat per a aquesta persona. També m'agradaria saber, aprofitant que està aquí la senyora regidora Teresa Ferrer, no sé si vostè va tenir una reunió amb aquesta persona, perquè també tenim un informe de serveis socials que es diu que va deixar de fer demanar prestacions o no va venir a la reunió, a la citació, però això no tenim constància de que tingués una reunió amb la senyora regidora. Després també, nosaltres hem de ser políticament correctes i hem de veure totes les parts, veiem bastantes incoherències en temes de renda, en tema de a l'hora de sol·licitar, perquè tothom té drets i té obligacions. En el contracte se diu ben clar que és un contracte per 5 anys no prorrogable. Si també diuen el punt, penso que és el punt 9, en el punt 4, diu que s'ha de comunicar qualsevol canvi en tema financer d'aquest senyor, no sé si aquest senyor ens treballava, sabem l'actual gràcies a la renda del 2018, i per tot això i perquè entenc que aquest habitatge és un habitatge de l'Ajuntament, ergo dels ciutadans de Roda de Barà, el nostre vot és a favor del desnonament. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Rafael Luna, explicació de vot.
Nosaltres, després de veure acotar-se tots els plaços que s'havien donat per poder presentar i més les al·legacions que s'han portat a terme amb les quals pues, sembla que no... dic que sembla que quan s'han vist tècnicament o jurídicament no són suficientment motius per el qual se mantingui. A part, hi ha 6 mesos encara d'horquilla perquè es pugui fer. Per tant, a mi em sap greu, però vull dir, els plaços no els plaços, s'han complit tot, les al·legacions, ningú ha dit que aquestes al·legacions vagin en contra de que es continua el procediment, i a part considero que hi ha 5 mesos encara perquè es pugui donar una sortida. Per tant, el meu vot serà afirmatiu.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Bernal, l'explicació de vot.
Gràcies, senyor alcalde, nosaltres votarem a favor. Hem de conèixer també les bases per accedir a aquestes vivendes, que bé no ho expliquen, que són per 5 anys no prorrogable. I això és per poder donar una miqueta de sortida tant als joves com a la gent necessitada. Per tant, ell era coneixedor, aquesta persona, que estaria 5 anys, que als 5 anys tenia que deixar la vivenda. Jo l'única dubte que tinc és, penso que en tenim 4, senyor alcalde, de vivendes. Les altres 3 estan ja llogades? Ja,
estan lliures en aquest moment.
Estan lliures, encara no s'han pogut ocupar per aquest procediment, el qual ens redireix l'oportunitat a la resta de joves o de gent que ho necessita a aquest municipi. Per tant, com molt bé ha dit el senyor Luna, encara li han donat 6 mesos més per arreglar la situació i poder deixar la vivenda. A favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Jiménez, explicació de vot.
Gràcies. Estic convençuda que tothom li sap greu la situació que pateix la família, evidentment, però és veritat que aquests pisos, com bé hem comentat en les diferents reunions i ara aquí al ple, són pisos socials per joves o per, puguem dir, transitoris durant 5 anys. No són prorrogables i s'ha prorrogat durant 2 anys, fent, entenc, que tant l'Ajuntament com serveis socials, el que ell ha demanat en diferents ocasions, ha demanat ajuda de diferents maneres i s'ha anat fent un seguiment fins que ell ha deixat aquesta família, perquè és una família, ha deixat de demanar aquests ajuts. Per tant, per aquesta banda entenc que, els pisos són de l'Ajuntament, i en altres famílies que ara estan esperant aquests pisos perquè ja s'ha portat a concurs. El que sí que voldríem saber és si es pot fer el concurs havent encara l'inquilí anterior a dins. Vull dir, aquest és un dubte que potser, si és que sí, podríem modificar-ho, no ho sé, si això es podria portar a terme. Per altra banda, això per la part que és d'Ajuntament, per altra banda, tenint en compte que no ha fet cap, no ens ha informat de cap canvi econòmic, aquests pisos tenen una renda molt baixa, i clar, és veritat, tots voldríem pagar 18% dels nostres ingressos, un 20% dels nostres ingressos. La immensa majoria paguem un 60% dels nostres ingressos, o un 70%, no? Per tant, és una situació que evidentment sap molt de greu, però havent fet tot el que es tenia que fer i veient les al·legacions que presenten, nosaltres hem de votar a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Laura Molla.
Sí, bona tarda. Aviam, nosaltres vam ja pronunciar-nos, no, sobre el tema de que nosaltres estaríem més d'acord, no, amb un procediment civil, no pas administratiu, per les garanties que el procediment mateix li dona a la persona en qüestió. Sí que és veritat que creiem que, bueno, que és un servei que òbviament s'ha de donar pas a donar l'oportunitat a altres persones, no?, perquè tinguin aquest lloguer de pisos transitòria, no?, de 5 anys, donar l'oportunitat per, ho entenc així, per que tinguin una estabilitat econòmica, prosperin socialment i personalment i puguin sortir d'allà amb, bueno, amb unes condicions, podríem dir, normalitzades, i poder anar a viure en un pis de lloguer normal. Bé, dit això, nosaltres no podem estar a favor a desestimar les al·legacions que l'inquilí ha presentat. Estem davant d'un cas complicat socialment, d'un cas que sí, tenim un informe de serveis socials, però no tenim un informe social de la persona en qüestió. Sí que és veritat que l'informe de serveis socials ens diu que, bueno, aquesta persona ha estat amb un dels serveis de l'Ajuntament, Però, clar, la meva pregunta és, amb aquestes condicions, se li ha fet un seguiment a aquesta persona? A les persones que opten a aquest pis se li fa algun tipus de seguiment per saber si realment bueno, les seves condicions milloren o no milloren, no? Perquè al cap i a la fi el contracte són 5 anys i prou. Bé, trobem que la persona en qüestió presenta unes al·legacions que té un fill major d'edat al seu càrrec amb una enfermedad mental, que això pot suposar bueno, una sèrie d'episodis a causa d'aquesta enfermedad mental que té el seu fill, no? El canvi de lloc. També acredita que aquesta persona en qüestió ha intentat buscar lloguer a qui roda i diu que no n'ha trobat. Jo això m'ho crec, perquè qualsevol que es posi a buscar lloguer a Roda de Barà no n'hi ha, no? Això que determina que a Roda de Barà tenim un greu problema d'habitatge realment. Llavors, tot i que bueno, amb aquesta reflexió crec que queda clar que nosaltres no podem votar a favor, votarem en contra, perquè no creiem que amb aquest entorn social, amb aquesta realitat social que es troba l'inquilí actualment, crec que l'Ajuntament ha de poder fer més que no només el que ens presenten a l'informe, perquè, com bé diem molts cops, l'Ajuntament és el primer topall, no?, de la gent que viu a Roda. O la gent que viu en qualsevol municipi, l'Ajuntament és qui ha d'afrontar, no?, o ajudar en aquest cas. Llavors, sense una solució habitacional per a aquesta persona i per al seu fill que té a càrrec, major d'edat, no podem votar a favor i votarem en contra. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Rodríguez, explicació de vot.
Sí, el nostre vot serà a favor, perquè jo en certa manera entenc que a més com a equip de govern no tenim una altra opció, vull dir, tenim un contracte, es va fer amb una sèrie de condicions, ha arribat al seu fi i s'ha de recuperar aquest bé. Se'ns diu aquí que poder hi ha uns altres procediments per efectuar el procediment civil, que si té més garanties, però jo crec que no, el procediment administratiu té suficients garanties, de fet és un procediment reglat, s'han fet al·legacions, és una prerrogativa que té l'administració precisament pel caràcter públic que té l'administració i el caràcter públic que tenen aquests béns. Per tant, l'únic que estem fent és doncs recuperar un bé quan ja s'ha exhaurit el contracte i s'ha exhaurit amb escreix, no? D'altra banda, el tema que hi pot haver relacionat amb la situació d'aquesta família respecte de serveis socials pot ser abordat d'altres maneres, i fins i tot per altres administracions podria ser abordat, que sí que és veritat que l'Ajuntament és la primera punta de llança, no?, de totes aquestes situacions, però moltes vegades tampoc és l'única administració que té que estar involucrada en aquest tipus de feines. Imagino per taules d'emergència d'habitatge dels consells comarcals, de la Generalitat, doncs tenen també molt a dir amb tot això, perquè nosaltres com a Ajuntament les nostres competències i les nostres capacitats i els nostres pressupostos són molt limitats. Per altra banda, si haguéssim de fer front a totes les situacions que aquí s'acaba de dir, que Roda per lo que sembla doncs té un greu problema d'habitatge, si haguéssim de solventar tots aquests problemes o poder no en sortiríem, no sé. El que sí està clar és que aquesta persona doncs va accedir a unes bases, les va guanyar, per dir-ho d'alguna manera, es va esgotar el termini i per tant no queda un altre que recuperar aquest bé per l'Ajuntament i per la resta d'habitants d'aquest municipi, perquè insisteixo, són béns públics, és una administració pública, tenim un caràcter diferent, no som una persona privada, i el component social que hi pot haver ha d'anar al marge. Crec que no podem forçar un procediment, unes bases en aquest sentit, desvirtuant tot el que ha sigut doncs la resta de persones que amb bona fe o poder també tenien necessitats, se'ls ha dit que s'ha acabat el seu termini i han tornat als pisos. Poder aquella gent també tenien, no?, les seves necessitats, però han sigut acords o han sigut coherents amb els compromisos que van agafar en el seu dia, no? Per tant, entenem que aquesta és l'única opció que tenim nosaltres de recuperar aquest pis i posar-lo una altra vegada en les bases a concurs amb la resta de pisos.
Molt bé, pues, sí, no retorno a rèplica.
Sí, bé, sí que és veritat que bueno, l'Ajuntament està o estem en el dret de recuperar un bé que és de l'Ajuntament. Amb això jo crec que no hi ha dubte, no? Però el que si serveix d'alguna cosa en aquest cas, jo crec que és per posar sobre la taula, i crec que seria interessant el tema de polítiques d'habitatge. Per molt que Roda Barà no tingui les competències, no? Fem, com ja hem comentat altres cops, lo de la patada per arriba, no? A altres serveis, quan realment quants pisos buits tenim a Roda de Barà. I és que l'Ajuntament no pot parlar amb, per exemple, pot parlar amb els bancs que tenen els pisos buits perquè facin precisament això, lloguer social, per gent que realment ho necessita. Això seria una línia, potser. Us ho deixo sobre la taula, que com a equip de govern crec que hi ha molta feina en aquest àmbit. Gràcies.
Jo només una matització. Sí que l'Ajuntament té el dret, però jo crec que tenim l'obligació de recuperar. Més que el dret, tenim l'obligació de recuperar aquest pis. I sí, tot el tema de parlar amb els bancs, clar, evidentment podem intentar parlar l'Ajuntament, poca força tindrem, no? Perquè un Ajuntament com... Però hi ha altres administracions que ho poden fer tot això. I de fet hi ha hagut eleccions ara fa poc, a veure si arriben a un acord i desbloquegen moltes coses. Pues, correspon a d'altra gent tot això.
Correspon a d'altra gent, però sí. Tenim un problema d'habitatge a Roda de Barà, sí. I crec que l'Ajuntament pot fer moltíssimes coses en sí. Aquest sentit.
Nosaltres el problema aquest d'habitatge tampoc no el tenim tan visualitzat. El que sí que tenim ara és una recuperació d'un pis que s'ha acabat un contracte i s'ha de recuperar, i així, això és a lo que anem.
Busqui un lloguer a Roda de Barà, aviam si el troba.
Jo voldria fer només un apunt a el que diu la senyora Moya. Potser el que hauríem de posar damunt de la taula en un futur no gaire llunyà és el fer un pla local d'habitatge que contemplaria, doncs, possiblement aquests pisos buits dels bancs, pisos de propietaris que estan buits i que potser arribant a acords i amb un bon pla director podríem fer que aquests pisos sortissin a la llum i poder fer més pisos socials a través d'un pla local. Només era per comentar-ho.
Molt bé. En tot cas, avui el que estem votant
sí,
és el desnonament o no d'un habitatge. D'acord? Doncs vots a favor de la proposta.
10.
Vots en contra?
3.
3. Molt bé, doncs per majoria passem al punt quart de l'ordre del dia, que és l'expedient 9666/2019, que és la moció conjunta dels grups municipals Tria, PSC, Esquerra Republicana, Junts per Roda, Partit Popular i Ciutadans, per exigir la construcció amb caràcter d'urgència de l'Institut d'Educació Secundària, a Roda de Barà. Senyora secretària, com que és una moció unànim, jo crec que millor que llegeixi vostè directament la part resolutiva.
Molt bé. Diu, demanar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la construcció de l'Institut de Roda de Barà amb caràcter d'urgència. Instar de nou a la Generalitat de Catalunya perquè doti els recursos econòmics i pressupostaris adients per la construcció i inauguració de l'Institut pel curs escolar 2022-2023. Donar trasllat d'aquest acord al conseller d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a les ANFES del municipi, als consells escolars de les escoles del Cucurull, Salvador Espriu i de l'Institut de Secundària. Es va dictaminar per unanimitat favorablement.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Albert Martín. Explicació del vot.
Sí. És bo pel municipi, pels nostres joves nens i nenes, que aquest plenari s'hagi posat d'acord a presentar aquesta moció conjunta per a la construcció de l'Institut. Per part del nostre grup i jo com a regidor de Junts, intentaré fer les trucades i les reunions necessàries amb el grup de Junts per Catalunya, que governa amb Esquerra Republicana al govern de la Generalitat, per tirar endavant el més ràpid possible. El nostre vot és a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rafael Luna.
Pues, molt bé. El tema de l'Institut semblaria el dia de la marmota, no? Portem els anys que portem amb aquest tema i la veritat és que tot el que sigui benvingut, sigui benvingut. Jo celebro, senyor Albert, perquè ho tenia notat aquí, que els grups que estan al govern de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas, molt concretament, Esquerra Republicana de Catalunya, conjuntament amb els Junts per Catalunya, facin totes les pressions necessàries perquè l'Institut se faci d'una vegada. El mateix que jo al seu dia ho vaig fer, sense pertenir al mateix color, amb la senyora Irene Rigau. Per tant, celebro que algo que jo que anava a demanar siguin vostès els portaveus realment. L'alcalde penso que deu estar contentíssim de que vostès facin les pressions necessàries als seus consellers o al conseller corresponent del govern de la Generalitat perquè això sigui una realitat. I torno a dir, totes les mocions que es presentin en aquest sentit aniran endavant. Algunes possiblement amb l'exposició de motius d'una manera, per poder justificar perquè no se va fer. La realitat és una. El 76% dels pares van elegir que volien que els seus fills anessin allà. Fet això, fer força. No mirem enrere. I solament podem fer força aquells que se tenen que concentrar en el treball de la governabilitat de Catalunya i no en uns altres assumptes.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Bernal. L'explicació del vot.
Gràcies, senyor alcalde. Nosotros la vamos a votar a favor, pero me gustaría agradecerle al Partido Socialista que se una a esta moción cuando ellos presentaron una moción donde no salió elegida y si cogemos el ROM por banda hubiéramos tenido que esperar un año para volver a presentar esta moción. Celebro mucho que hayan interpuesto los intereses de los rodenses por encima de los intereses políticos. Por lo tanto, me alegro muchísimo de que se hayan unido a esta moción, la hayan aceptado y vaya esta moción conjunta. Nosotros al votaremos a favor, señor.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Jiménez.
Gràcies. Com no podia ser d'una altra manera, votarem a favor per totes les reunions que hem tingut, per tots els acords que hem arribat. Evidentment, també pensem que no podia ser d'una altra manera que el Partit Socialista, havent presentat una moció al respecte, no s'adherís a una cosa de tots. I, per tant, també, com comentava el meu company de Junts, farem el que totes les reunions que puguem i tot apretarem el que puguem, perquè, a més, el secretari és conegut nostre d'aquí de Roda, ha vingut moltes vegades. A més, vull dir que tenim una línia bastant directa per poder, si més no, anar dient en recordeu-vos de nosaltres, no? Així que sí, votarem a favor, evidentment.
Molt bé, moltes gràcies, sí. Senyor Labrador. Falta de costum.
Juan Pedro. Gràcies, senyor alcalde. Sin entrar en polémicas, sin entrar en otros tipos de debates que a lo mejor no nos llevan a ninguna conclusión. Ya presentamos la propuesta y la propuesta de esta enmienda. Y deciros que bueno, si bien podíamos puntualizar sobre el cuerpo del escrito, podíamos hablar sobre el redactado que muchas veces en comisión nunca nos expone. Y yo dije en comisión que no tampoco iba a entrar en el tema. Creemos necesario que en la parte resolutiva del escrito es idéntica o similar, prácticamente igual a la que nosotros presentamos en su momento. Por consiguiente, siendo consecuente con lo presentado y siendo consecuente con lo que creemos, no podemos votar de otra forma que no sea a favor. Muchas gracias, alcalde.
Moltes gràcies, senyor Rojuelas, perquè se el vot.
Sí, crec que per fi es visualitza, no?, que hi ha una sèrie de temes en el que tots els ciutadans de Roda Barà i, per tant, la gent que els representem, doncs estem d'acord. I, evidentment, amb la construcció d'un institut o del nou institut, doncs, com no pot ser, aquesta frase tan dita, no?, com no pot ser d'una altra manera, doncs han d'estar tots a favor. El que no ens agradava doncs era senzillament doncs aquest ànim de fer polèmica amb una cosa doncs que malauradament s'està retrasant, però no és precisament per culpa de cap dels que han estat governant aquí en qualsevol de les èpoques en què l'institut ha estat doncs en el limbo o esperant, no? Per tant, agraïm o ens felicitem per aquesta iniciativa conjunta i per un tema que crec que, com he dit, és tot el municipi de Roda Barà el que està volcat i a favor d'aquesta construcció.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Luna, havia demanat la paraula.
Sí, jo amb aquesta bona entesa que tenim tots i que anem tots acompanyats, jo aprofitaria per demanar-li al representant d'Esquerra Republicana de Catalunya, la senyora Jiménez, proposi al Parlament de Catalunya a tots els grups la mateixa moció que ja és proposta de resolució perquè vagi a la comissió corresponent i que tots els grups per unanimitat la votin a favor. Penso que ja que correspon a la Conselleria d'Esquerra Republicana pues que la mateixa moció se li doni forma parlamentària, que es diu proposta de resolució, perquè vagi a la comissió i que es demostri no solament la unilateralitat, sinó el valor general i unit de tot el poble.
Molt bé, moltes gràcies. Passem doncs a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta?
Unanimitat.
Molt bé. Passarem al punt cinquè de l'ordre del dia, del qual abans hem aprovat la urgència, que és l'expedient 9803/2019, que és l'aprovació inicial de l'expedient de transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de la mateixa àrea de despesa i de crèdit extraordinari amb aplicació de fons, del fons de contingència. Faria, si en cas, una introducció no tan acurada com es va fer la comissió informativa, que entenc que va ser prou explicativa, el regidor d'Hisenda, Gerard Soler, doncs endavant.
Sí, farem un repàs general posant en boca meva, si em permeteu, molts dels aclariments que ens va fer la senyora interventora, i començarem doncs amb el fet que es tracta d'una modificació pressupostària, no? Llavors, en aquest cas, parlem de que no estem alterant en cap moment regla de la despesa, ni augmentem ni disminuïm, en aquest cas, el que seria el pressupost, simplement doncs apliquem modificacions en quant a partides, no? Traiem d'unes i ho apliquem en altres. Per tant, l'efecte realment és neutre en aquest sentit. Una vegada explicat això, doncs, simplement remarcar, tal com va dir també la senyora interventora, que realment l'objectiu del consistori en aquest cas doncs, és aplicar o executar al màxim del pressupost que tenim previst. En aquest cas doncs, és el que faria un bon gestor del consistori, l'ideal seria el 100%, segurament no serà possible, però en aquest cas no hi hauria un criteri d'estalvi. I per tant, doncs, en aquest moment, a final d'any, com estem, doncs, es detecten certes necessitats que cal cobrir i que es cobriran, doncs, si aquí doncs, la proposta surt favorable, a través d'aquests ajustos. Veuran tots que les baixes, ja vam veure ahir, que les baixes provenen, en aquest cas, totes del capítol 1. Bàsicament, doncs, en base a tres conceptes, les previsions d'ampliació d'hores en alguns llocs de treball que al final no s'han produït, les baixes laborals que s'han produït al llarg de l'any i, finalment, doncs, places dotades econòmicament que encara no han estat cobertes, no? Totes aquestes transferències es realitzen doncs, en el capítol 2, un capítol doncs, on sí que segurament hi haurà més possibilitat de que aquesta despesa finalment es pugui executar. En aquest cas i d'aquesta manera, doncs, el que tractaríem és d'evitar una mica l'efecte negatiu de la regla de la despesa, en el que ens implica és que si no executem, com menys pressupost o percentatge de pressupost executem, no diríem que podrem gastar menys l'any que ve, però realment en el que és la base sí, no? Per tant, simplement explicar doncs, que el nostre pressupost està format per bosses de vinculació que ens permeten, en aquest cas, que no ens escanyem a l'hora de dur a terme doncs, diverses actuacions que tinguem planificades i, per tant, el que podem fer doncs, és estirar de partides no destinades directament a certs conceptes, estirar d'aquestes partides per poder cobrir doncs, les despeses realitzades en altres, no? D'aquesta manera doncs, es permet xuclar aquests imports que puguem necessitar. Les modificacions que presentem doncs, estan fetes sota aquesta mateixa base, la de les vinculacions. Aquestes modificacions s'apliquen a partides en concret, però sí que és cert doncs, que estan planificades de tal manera, són estimacions, repeteixo, estan planificades de tal manera que si en alguna de les partides vinculades sorgís una necessitat d'última hora, doncs podríem arribar a cobrir, no? Tot i que no tenim la certesa de que efectivament s'acabin disposant, doncs és una estimació en base al que ens queda d'exercici. Per tant, doncs, no ens limitarem a fer-los disponibles a una sola partida, sinó que mitjançant aquestes vinculacions podem incrementar el que és el percentatge d'execució del pressupost. En aquest cas, les modificacions que s'apliquen a les partides segueixen bàsicament doncs, dues regles o dues pautes, no? El primer de tot és que es fa restablir les partides inicials, aquelles partides que han sofert doncs, disminucions per tot el tema de vinculacions que acabem de comentar, es restableix l'import inicial i a partir d'aquí s'estimen les necessitats i en funció doncs, de les possibles partides vinculades i de les necessitats existents es realitzarien les transferències. Simplement remarcar un fet a nivell de números, el pressupost inicial per a aquest exercici és del voltant de 13.000, bé, realment són 13.091.081 euros, que si incorporem modificacions com són els romanents i les obres del polígon, ascendeix a 17.145.062,90 euros, i aquesta modificació, aquesta és la tercera modificació que es fa en aquest exercici, la segona en aquesta legislatura, representa un 1,87% del que és el pressupost total, de manera que bé, pensem que l'ajust és bastant reduït en relació a la quantitat o a l'import total doncs, que es mou en aquest consistori. Bé, i pel que fa a les modificacions... Pel que fa a les modificacions de crèdit, explicar simplement, doncs, perquè van sol·licitar l'aclariment ahir en la Comissió Informativa d'Hisenda, quatre partides concretes. El tema de la Marató de TV3 i el Parc Nadalenc Infantil, bé, que les partides es van reduir per vinculació amb el monitoratge del campus i l'escola d'estiu, la partida de taxa d'ocupació, domini públic i platges, que es va extreure per tot el tema de socorrista de platges. Pel que fa als pressupostos participatius, per despeses pròpies dels pressupostos en temes d'impremta i distribució i publicitat es van gastar 1.800 euros en temes d'impremta i distribució, i després es va extreure major import en tema de publicitat i propaganda, d'aquí que necessitem tornar a cobrir o sí, tornar a dotar aquesta partida d'un import major. I finalment, pel que fa al suport en tasques del medi ambient, per estudis i projectes, doncs ja es va fer una incorporació de 10.000 euros, però s'havien extret 25.000 euros per vinculació, que ara són els que s'incorporen realment. Mm-hmm. Això com a aclariments. I respecte al segon apartat de l'expedient, en aquest cas parlaríem del crèdit extraordinari extret del fons de contingència d'execució pressupostària de 63.085,48. Doncs aquest crèdit extraordinari respon a un problema. Per ser breus, doncs, a l'esgotament del Pou de Cal Llorenç, que entre d'altres zones abasteix el polígon i el nucli urbà, i a través doncs, d'un informe tècnic extern s'han realitzat certes valoracions. Les solucions a curt termini que s'han intentat aplicar és cert que no han donat el resultat esperat, i se'n plantegen d'altres a llarg termini. No? I la que realment, doncs, per la que es vol destinar aquest fons de contingència o aquesta part del fons de contingència és pel fet de realitzar un estudi que permeti doncs, saber si hi ha algun altre punt d'extracció d'aigua, en aquest cas doncs, del qual puguem abastir-nos per no deixar doncs, sense tot el que és el subministrament d'aigua el polígon i el nucli urbà. Aquest fons de contingència realment és pel que serveix, doncs, per temes que no són necessaris i no es poden preveure a principi d'any, i una mica és això, no? El que ho destinaríem. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Passem ara doncs, a l'explicació de vot. Senyor Albert Martí, explicació de vot.
Sí. Jo agraeixo al regidor Gerard per les explicacions que es va fer tant en aquest ple a l'excomissió informativa, que tot fos així, tot ben explicadet. També entenc que vostè no va fer els pressupostos que els quals estem ara fent les modificacions pressupostàries, ni aquest govern va ser l'anterior. És curiós si també les baixes de les aplicacions siguin totes de retribucions, però suposo que és també per l'article 41.b que comenta la interventora en l'informe, que pot ser de retribucions. I el que puc veure és que tenim una mala gestió pressupostària, encara que us dic que és un 1,87. Seria potser per als propers pressupostos, com a consell, fer partides i subpartides perquè vagin quadrant millor. Nosaltres no volem retrasar aquestes transferències, i després en l'altre punt, en l'extraordinari pel tema del Pou de Cal Llorenç, que ens estem quedant sense aigua aquí al municipi, a la part del nucli urbà, també ens hauria agradat enterar-nos per la comissió d'aigua que tenim i estem treballant fa anys, que hi havia un possible pou que podríem injectar per treure aigua, però bueno, s'ha sigut tot ràpid i això és urgent, i nosaltres ens abstindrem.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rafael Luna. Explicació de vot.
Molt bé. Primer, el que toca és agraïments, no? Agraïments per part del govern, per les facilitats en tot el que se l'ha demanat, en explicacions. Felicitacions especials a la interventora, perquè gràcies a ella a l'última comissió informativa ens va donar aquests retoques que jo les recriminava que no l'hagués ficat com conclusions al seu informe, però que la veritat van servir per entendre i per comprendre alguna de les qüestions que hi havia. Nosaltres som conscients de que hi ha qüestions que abans que acabi l'exercici 2019 es tenen que fer i es tenen que pagar. És una qüestió lògica i normal. On tenim nosaltres el problema de no votar a favor? Pues nosaltres és com els vasos comunicants. Tu baixes d'un puesto i puges a un altre. Tu puges realment per pagar totes aquestes despeses que s'han de pagar i que estan justificades, són carburants, clavegaran i tot el més, però el que no estem d'acord és d'on surten les baixes, que és el que estàvem parlant, altes i baixes. Perquè les baixes, perquè es pugui donar tot això, venen exclusivament amb el que és tema de personal. I per tant, moltes vegades ens omplís la boca de dir volem més policia local. Vale. Pues estem parlant de 100.000 euros que estaven previstos, que no s'han creat les dues places de policia. És veritat que el tema dels interins va veure del Tribunal Suprem una sentència que el dia 16 del 9 va quedar anul·lada, però estem parlant de 100.000 euros. Estem parlant de que hi ha algun regidor que s'ha fet la boca de demanar més efectius, més recursos, més policia. Possiblement podríem haver vist si es pot treure d'un altre lloc. Però si continuem, continuem dient llocs de treball. Tenim la responsable de Medi Ambient, que està en una excedència, però tampoc no s'ha creat una plaça per una persona provisionalment que faci aquesta feina. Estem parlant de l'ofegament del tema de la intervenció, que ja ha tingut que donar més canvis aquests últims dies a les altes, a les baixes, clar, i és que no s'han creat la quantitat que estava prevista per tindre un tesorer o tesorera, és a dir, i un administratiu tècnic. Estem parlant de 55.000 euros. Nosaltres no votarem que no, senyor alcalde. No votarem que no perquè veiem de calaix de que l'exercici acaba, s'ha de pagar. Nosaltres, on tenim la dubte és d'on se treu aquest diner per compensar l'altre. També és ben cert, no surt perjudicat cap treballador. Cap. Si sortigués algun treballador perjudicat, nosaltres, el nostre vot seria no. Ara també és ben cert que aquí han prohibit la creació de més llocs de treball, que el que farien és facilitar més el treball a aquelles persones que van d'alguna manera escanyades de feina a l'Ajuntament. Aquesta és la nostra situació. Nosaltres amb el POU no tenim que dir res, senyor alcalde. Jo crec que vostè no és culpable de que el POU s'assequi, no? Hi ha un informe de l'ACA que diu, i vostè t'ho va informar, de que els dos últims anys penso que és el 40%, mentre abans era 1. S'està ficant mesures, que a mi me consta per part del govern, per poder punxar a l'aigua del consorci, i és evident que es busca algo urgent per no tenir que veure'ns en una situació traumàtica. L'aigua és un bé de primera necessitat. Però ja li dic, nosaltres la nostra abstenció i el nostre sí no existeix perquè eren partides molt importants en temes de recursos humans, en temes de policia, que és temes de seguretat del poble, en temes de guarderia, el tema d'una mestra que penso que es tenia que contractar i no es va contractar, amb el tema, torno a dir, d'un tesorer o tesorera que pugui ajudar la interventora amb un tècnic administratiu, que són places que es tenen que crear. Per tant, la veritat és que és l'únic que hi ha. L'únic que li prego, senyor alcalde, és que els pròxims pressupostos, aquestes partides tornin al seu lloc per la creació d'aquests llocs de treball. El nostre grup ens tindrà al costat, però demanar-li que realment això es faci. I si això no es fa, evidentment, doncs nosaltres no podem fer. Per tant, el nostre és una abstenció.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Bernal, explicació de vot.
Moltes gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, m'agradaria agrair-li a vostè, que del minut 1 es va oferir per solucionar cap dubte o aclariment sobre el tema de les modificacions, com s'hi van fer el dilluns, que es vam reunir a les 9:30 del matí. I d'aquella reunió vam poder aclarir alguna cosa, la senyora interventora encara no havia arribat, i quan va arribar justament acabàvem la reunió i vaig dir de que el convenient seria fer una comissió informativa extraordinària on estiguéssim tots escoltéssim els problemes i poguéssim posar els nostres dubtes damunt de la taula, no? Com així es va fer, i per tant li agraeixo molt. També al senyor Gerard, el regidor d'Hisenda, per les explicacions que va donar la comissió, com ho ha fet avui, no? Punt per punt i recusades claretes. I en tercer lloc, a la senyora Isabel, a la interventora, per l'esforç i per ser tan clarificant com va ser justament ahir a la comissió, no? Aquesta modificació no va entrar en temps i hora perquè penso que estava vostè de baixa. I segona, el dilluns i dimarts, si no estic equivocat, senyor alcalde, em corregeix, els treballadors d'intervenció estaven a Madrid fent un curset. Per tant, doble esforç per vostè, no? Per tant, li agraïm enormement. De les modificacions, nosaltres no direm moltes coses més que ja s'han parlat i que han parlat el senyor Luna, com que ha parlat el senyor Albert, no? Sí, vull destacar, per exemple, per un tema que ens toca i que li toca a vostè, senyor Luna, com a president de la Comissió de l'Aigua, el consum exagerat que hem tingut d'aigua. Quan justament a l'última comissió vam parlar de fer una campanya d'evitar el consum de l'aigua de boca, no? Per tant, prenem bona nota i estarem per la feina. Amb el tema de les baixes, sí, és veritat que totes són del capítol 1, evidentment. Amb les baixes laborals no podem fer res, evidentment. Les baixes que no s'han cobert, bueno, possiblement perquè a lo millor no n'hi ha bossa de treball per poder-les cobrir, penso, no? Per tant, penso que es cobriran. El que sí que estarem, senyor alcalde, és molt pendent, com ha dit el senyor Luna, dels propers pressupostos, que tornin a sortir aquestes places i que s'ocupin. No aquestes, sinó més places que fan falta necessari. No? I nosaltres li farem un vot de confiança. Nosaltres vam dir que reservàvem el vot, possiblement amb una abstenció, però li votarem a favor. Li votarem a favor perquè per l'aclariment que han tingut i la transparència en tot aquest tema. Per tant, el nostre vot serà favorable.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Eva Jiménez. Explicació de vot.
Gràcies. Jo primer volia comentar que s'ha de donar per suposada una transparència en quan has de fer un canvi de diners d'un pressupost d'una banda cap a l'altra. Per tant, és lògic que en els temps que vivim es faci una comissió, com s'ha fet en aquest cas, i el senyor regidor doncs expliqui per què es fan aquestes modificacions de pressupost. Vull dir que trobo que és el que ha de ser en una taula de ple. Jo parlo des del meu coneixement i el que jo entenc com a política com a taula de ple. Vull dir, estem tots aquí per portar el poble cap endavant i si s'ha de fer una explicació, doncs el lògic és que es faci. Vull dir, agrair, evidentment, la feina feta, però és el que toca, entenc, eh? Això per una banda. Després, evidentment, agrair a tothom, tota la feina feta, però sí que trobo que a l'hora de fer els pressupostos, que això és de l'equip de govern, potser es podia filar una mica més prim. O sigui, en el sentit de que si hi ha pressupostats 4, 5 o 6 llocs de treball importants en el tema d'intervenció o en el tema de policia o en el tema d'un mestre per la llar d'infants, doncs allò es va pressupostar, no s'ha fet i voldríem saber el per què, o sigui, dels llocs que hi havien pressupostats que tindríem, per què a final de l'any doncs no s'han cobert. Val? Això seria una de les preguntes. Per una altra banda, crec que ha comentat ara que amb el tema d'això dels pressupostos, que és un 1,80% aquest trasbals d'una banda cap a l'altra, hi ha unes obres al polígon, val? Que sembla que si no ho he sentit malament, que potser sí, hi ha una variació de 4 milions d'euros en el pressupost?
No.
Pot ser? Ho he entès malament, bueno, perquè
sí,
dic jo, no?
Sí, pressupost inicial, sí.
Val.
S'incorporen els romanents i les obres del
polígon. Val. També m'agradaria saber quines obres són les que tenim pendents o que s'han fet, perquè no, nosaltres no tenim constància. Per altra banda, el del capítol 1, evidentment no podem preveure les baixes de personal, això està clar, però a vegades sembla potser que s'infla una mica massa, no ho sé, a vegades per prevenció és possible que diguis me'n gastaré 1.000 però posarem 1.200 per si acaso. Fora bo que potser de cara a l'any que ve, per no tenir que fer aquests trasbalsos de partides d'una banda cap a l'altra, doncs ho miréssim una mica amb més atenció, que jo estic segura que es fa, però bueno, haig de dir la meva al respecte. El nostre vot, a més, una cosa, a lo millor és la normativa en temps que hi ha per fer aquestes coses. Jo crec que ha sigut tot molt precipitat, no ho sé si normalment ja és així, però que t'ho enviïn el dilluns, el dimarts canvia, el dimecres fem una comissió i avui... entenc, i això ve a col·lació d'algun altre ple, de que a vegades hi ha variacions, hi ha canvis i les has d'anar posant a mesura que vas veient que tens la necessitat. Però en tema dels pressupostos, entenc que tots els que no estem a l'equip de govern necessitem temps per mirar-nos-ho, per saber o per si hem de demanar, escolta, amb què s'ha gastat aquesta compta vinculada que surt d'aquí per anar allà, amb què ha sigut realment, no? Perquè podem tenir curiositats al respecte. Llavors, per aquestes petites cosetes, nosaltres ens abstindrem.
Molt bé.
Gràcies.
Molt bé. Moltes gràcies, senyor Benedicto, explicació de vot.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bona tarda, nit a tothom. Bueno, dic que, en principi, agrair la comissió informativa extraordinària, encara que va servir, justament, com diu la regidora Eva Jiménez, d'Esquerra Republicana de Catalunya, pues, per anar una mica més a correcuita, perquè es va convocar de matí i es va convocar a la tarda. De matí a la tarda. Jo crec que és un tema prou important com per a tindre una mica més de temps. I damunt se va convocar perquè veníem darrere d'unes dades que no eren precises. Hi havia unes partides de 100.000 euros en el tema d'aigües o de residus que anava variant. Però jo entenc que pot ser una errada material. En aquest cas, així s'ho va explicar a la comissió, però una errada material de tots, del senyor regidor d'Hisenda, de la seva proposta, que també estava errada, de la memòria de l'alcaldia, que també estava errada, tots ens equivoquem, la primera que va sortir, sí. No,
evidentment, tota tot partés des del mateix.
Claro, evidentment, sí.
Clar.
Totes errades. Bueno, jo agraeixo, això sí que tinc que agrair al senyor regidor, que el que aquest regidor en un seu moment demanava, que era fer comissions per aquests dos temes, encara que siguessin urgents d'extraordinària, perquè moltes vegades han entrat modificacions de crèdit per via d'urgència sense comissió prèvia. S'ha fet, ho tinc que agrair, encara que sigui a correcuita. Bueno, ara ja entrem una mica més en matèria. El problema que tenim aquí és que si tantes partides vinculades n'hi han i se trasbassa d'una a l'altra sense que nosaltres tinguéssim coneixement quan se mos demana la modificació de crèdit de quines partides han sigut usades, emprades per la vinculació i només tenim, jo agraeixo que abans no ho teníem, la dotació pressupostària al principi i les modificacions de crèdit que hi ha i com acabarà la partida, pues evidentment jo em pregunto per què aprovem pressupostos? Si resulta que aquí l'equip de govern, senyor alcalde, havia partides vinculades, els pressupostos que aprovem, per molt que donéssim al gust vots de confiança, nosaltres no, que exigim sempre comptes, al final votem en confiança per a votar aquests pressupostos i tornem a votar en confiança per a fer modificadors de crèdit. O sigui, quins pressupostos aprovem aquí en este plenari? Els que diem a final d'any, els que diuen els fons de contingència, les urgències, després tenen una comissió d'aigua funcionant durant més de 3 anys, i han de vindre a reparar-ho i donem més confiança aquí. Bé, dic que primer faltava una mica d'informació i l'agraeixo molt, i vull dir que és cert, i s'ha d'agrair, ho han fet els altres grups municipals abans, de que ha canviat les coses. I tinc que agrair al regidor d'Hisenda, senyor Sergi Soler, que hi ha un abisme des de l'equip de govern de com s'explicaven les coses a com s'expliquen ara. Un avís favorable. Abans no hi havia explicació de l'equip de govern, sincerament. Hi havia la senyora interventora que ens deia el que havia.
I jo l'agraeixo molt perquè justament pues, podem començar a debatre i podem parlar de les coses. I ara anem a la part que ens ocupa. L'agraeixo, sincerament. I també tinc que agrair en donar compte, que si, segurament si l'alcalde no m'hi serà parlar després, en donar compte, aprofito ara que, perquè va lligat, que hi ha informació econòmica molt, molt abundant i interessant en aquest plenari. Igual que ahir d'abans el tema dels actes, estan tots els informes al MINAP, que esta vegada estan complerts, i que no han tingut temps de mirar-me-ho perquè ha sigut d'ahir, d'aquest matí, fer avui. Però que agraeixo molt que estigui. Bueno, i entrem una mica més en matèria. Nosaltres, en aquests pressupostos, vam votar que no. Altres grups van votar que sí, dient, no, és que estem modificant els pressupostos. Estem modificant pressupostos. I algú ha de dir que si modifiquen és en el sentit que es va votar a favor o en contra. Nosaltres vam votar que no, dient que creiem que el tema del personal no se portaria l'increment de personal i de serveis, tots molt necessitats en aquest municipi, sobretot en el tema de seguretat ciutadana, no es complirien, millor que per on no es compleixen. El vot de confiança no el van donar, per tant, ara ratifiquem això. Altres que van defensar aquests pressupostos i van votar a favor, pues tenia que estar en contra d'aquests pressupostos, perquè justament es van votar pensant també que havia un increment en seguretat ciutadana. I no entenc perquè se torna a votar a favor, entenc l'extensió, no entenc votar a favor de les modificacions de crèdit, quan defensaven els pressupostos justament el contrari. A mi me sembla un vot de confiança excessiu. Per què? Punt 1. Punt 2. Tema social. Evidentment hi hauria poques partides on traure diners de temes socials, però és que tampoc s'incrementen. Se podia aprofitar justament en les altes i les baixes per incrementar les partides socials. Tampoc s'incrementen. I estem necessitats, eh? Ja tenim un punt a l'hora del dia que no fa dos punts que ho han tractat. No tenim sensibilitat social, cap ni una. Per tant, en aquestes modificacions de crèdit tampoc hi són. Són, sí, 95.000 euros de policia local que no s'ha contractat. 165.000 que afecten als serveis d'intervenció, que és absolutament dolorós. Quan aquí hem estat dient sempre, serveis tècnics han de dir, han d'informar i han de... Ho trobo correcte, però en quins mitjans, en quins recursos, com podem exigir els serveis tècnics d'aquest ajuntament, començant per secretaria i acabant per serveis generals. És la gran mossegada. I luego la gran increment de partides, que hi ha algunes que diuen, sí, diria senyor Soler, no, és que afecta a l'1 i pico per cent. No, són de les partides, dels 2 milions i pico que se toquen les partides, afecta al 15% de les partides. Els 302.000 euros del 2 milions i pico és el 15%. Estem modificant les partides afectades el 15% del pressupost. No faig un volat entre coloms, el 15%. Algunes partides se modifiquen en el 137,9%. Altres són importants com serveis tècnics o policia en un 30 o un 57%. Estem parlant de xifres importants. A mi això em sembla que és una falta de previsió, una urgència. Jo entenc que han de reunir partides a final d'any, és normal, és comprensible, però que varien no sé, un 5, un 10%, però no un 137% o un 57%. I si algú segurament me demanarà la rèplica, les tinc informació aquí i li donaré quines partides i a quin programa i a quina compte són. I després m'he semblat que justament la errada que hi havia aquí, que era, és l'aigua del consorci. Quina casualitat, és una partida que s'incrementa en un 24% de la partida que hi havia. Han consumit un 24% més d'aigua? Tant? Hombre, jo sé que aquí hi ha zones del municipi, els forts urbans, que gasten més que pastissar 48 metres cúbicos i que no es cobra. Això és un problema d'aigua greu que tenim. Ara, jo sí, com ho arreglem? No de les conclusions que ha tret la comissió de l'aigua, que ho sento dir, senyor Royuela, que nosaltres vam proposar en aquell plenari durant 3 anys, sinó que surt d'una contingència que de repent ens han donat compte per via d'urgència que han de fer un pou nou. Però ho sabíem, si fa justament més de 2 mesos va vindre l'enginyeria externa i m'ho va dir, això tenim aquest problema, busquem solucions, i ara ens han de donar solucions de contingència, senyor alcalde, perquè és una solució de contingència. La solució, jo crec que s'han de prendre decisions, però decisions no, que no siguin contingents, no que no siguin necessaris. Per tant, no són pressupostos socials, la modificació de crèdit no augmenta les partides socials, en absolut, va en contra, i sí que és cert, de la política de personal d'aquesta casa, va en contra dels primers pressupostos que es van aprovar, i dol dir-ho, nosaltres vam avisar que no eren creïbles en el tema del personal, i mireu usted per on tenim raó. Per tant, vam votar en contra dels pressupostos, i estos que encara ho empilloren, tornen a votar en contra. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Sí, no, és aclarir tres o quatre punts, confondre la velocitat amb el tocino. Què tenen a veure les partides socials? O segons vostè, la falta de partides en els capítols socials, que no és veritat, en una modificació de pressupost que es porta pràcticament a l'últim dia, el dilluns, que ha sigut l'últim dia que es podia fer, dilluns vinent, perquè hi ha els dies d'exposició pública, de dies hàbils, i si la fèiem dilluns ens anàvem el 27 de desembre d'aplicació de partides. Entén vostè? I cada any es fa, 15 dies amunt, 15 dies avall, una modificació de pressupost. Aquesta és la tercera. La primera va ser incorporació de romanents a la legislatura anterior, que és el superàvit de l'any anterior, romanents positius de l'any anterior. Aquí es van arribar a acords d'inversió. El segon va ser pràcticament els primers dies de la... No, era entre les eleccions i la constitució del nou consistori, que es van aprovar les obres del segon polígon de l'Eixample, no un polígon, el segon polígon de l'Eixample. Entre aquestes dues partides suma aquest import que deia el regidor abans, que sumat al pressupost aprovat inicial de 13 milions d'euros ens fa arribar aquests 17 milions. Evidentment, per molt que digui el regidor del PSC, la desviació és de l'1,8 per números rodons. Ja voldríem tots a la nostra economia, el dia 1 de gener, saber què ens gastarem a casa amb aigua, llum, gasolina i menjar, o només tenir al cap de l'any una modificació en la falta de previsió, segons vostè, d'un 1,8%. Ja voldríem. Per tant, jo entenc que eren uns pressupostos ajustats i cada any se'n fan modificacions. Aquesta és la tercera. Si vol, li puc dir que hi ha algun ajuntament de no pas massa lluny que n'ha fet 8 de modificacions. Vale? No pas massa lluny. Governat per algun grup municipal que aquí també és present al plenari. Per exemple, què més? En el tema de les places no ocupades, és veritat, hi havia una previsió de creació de places que per això es doten econòmicament. Primer l'has de dotar, si no, no la pots crear. Vale? La dotació de places amb un llistat que tinc aquí numerat de com, amb el cap de recursos humans, hem planificat que aquest any que ve es crearan, entre elles aquestes que dèiem de la mestra llar d'infants, o el concurs oposició lliure per a la provisió de dues places de gent de la policia local. No hem tingut menys policies al carrer. Les places de policia han estat cobertes per interins de la policia, d'acord? I el cost, evidentment, d'un interí de policia no és el mateix que d'un policia. D'aquí ve una part de l'estalvi. Si és veritat que hem cobert des del capítol 2 la baixa de la tècnica de medi ambient que va demanar una excedència i l'hem de tenir prevista, perquè no sabem, fins que no ens ho comuniqui ella, si voldrà tornar o no. No ho sabíem com va fer el pressupost. Si voldria tornar o no voldria tornar, per tant, hem de tenir la dotació pressupostària prevista. Sí que és veritat que tenim una manca de personal qualificat a l'àrea d'intervenció, sí. Un tresorer habilitat nacional que farem també el concurs oposició. Veurem si s'hi presenta algú, perquè d'habilitats nacionals més aviat es va escàs en aquest país. I també un tècnic d'administració econòmica que vindrien a dotar de recursos humans com falta en el servei d'intervenció, d'administració, d'intervenció de l'Ajuntament, perdó. I moltes altres coses que hem de fer, de borses també d'oficials, per exemple. Què més? Com he dit, això l'aprovació i l'exposició, si no, ens portava el dia 27 de desembre, ja ho he dit. Per tant, anàvem al límit, i no és dolent en el límit. Com més al límit vas de final de pressupost, més ajustes les modificacions de pressupost, com a qualsevol casa. I el del POU nou, evidentment, que la Comissió de l'Aigua ja se'n va parlar, que s'estava produint una baixa temerària, en podríem dir, en el nivell del POU de l'aigua de Can Llorenç, i això la Comissió ho sap. Hem fet diverses actuacions d'intentar baixar, primer rescatar una bomba i diversos metres de cable que hi ha caigut a baix des de fa molts anys, poden pensar el difícil que és pescar a 100 metres sense veure-hi, per poder baixar una càmera, a veure com, si és que la bossa d'aigua acaba en forma de con o què ha passat, perquè en dos anys s'hagi produït aquesta baixa. Tenim una bomba comparada i a punt per si la podíem baixar més i seguir estrellant aigua, però en definitiva tot això no ens ha funcionat, hem pogut baixar la bomba escassament un metre i mig, em sembla que és. I sí, via d'urgència, que per això serveix el fons de contingència. Passem la partida del fons de contingència a la realització d'una nova captació d'aigua, que un estudi hidrogeològic, del qual tindran coneixement en el moment que hi hagi la comissió de l'aigua, perquè ha arribat després de la comissió de l'aigua que es va fer el mes passat, ens diu dues zones en les que podem captar aigua. Una zona d'elles no dona tanta bona previsió. El dia que vam estar reunits aquí, que ens va acompanyar també el president de la comissió de l'aigua en els regants, o part dels regants dels horts i de les finques, un dels propietaris ens va dir que en la seva finca fa molts anys, però molts, l'Ajuntament hi havia fet un pou i estava allí tapat, l'hem aforat, no dona suficient aigua, per tant se n'ha de fer una altra, i per això hi destinem aquesta partida de fons de contingència. Aquesta partida de fons de contingència, precisament són per aquestes coses. L'any passat la vam gastar, recordo, per reparar el carrer Mascarreres i els carrers aquells de la zona de Costa Daurada que la tempesta del 31 d'agost de l'any passat va fer aixecar els carrers i vam haver de reparar. Per allò es van fer servir. Doncs aquest any, això, l'any que ve, que hi haurà, no ho sabem. Tant de bo no hi hagués res, però si hi és, per això hi ha la partida, que és obligatòria en els pressupostos, i és obligatòria i està quantificada la quantia que s'hi ha de dedicar, que crec que és un 1% del capítol 1 del pressupost que s'aprova en cada consistori. Per tant, a partir d'aquí, diem el que vulguem, que si falten diners d'aquí, que si falten d'allà, que si està mal fet. Evidentment, quan es fa un capítol 1, que és el de pagar nòmina, seguretat social i, a més, complements específics de destí i tot el que hi hagi, qui el redacta es posa una mica còmode. És normal. Jo també ho faria si fos el tècnic que hagués de fer el pressupost. És normal. Si jo he de signar, que l'assigno, però no, s'hagués de signar com a tècnic, com a tresorer o com a interventor a final de les nòmines, evidentment jo voldria que hi hagués diners a final d'any per firmar les nòmines. I m'estimo més tenir un sobrant, un 10%, que no pas que me'n falti un 0,5%. Per tant, quan es redacti el pressupost de l'any que ve, entenc que anirà en la mateixa línia. I ja els puc garantir des d'aquí que, com a mínim, la intenció inicial d'aquest equip de govern, i quan es rebin les propostes, que espero que en pocs dies els hi pugui passar ja de pressupostos, serà en la que es mantindrà totes aquelles places, la creació d'aquelles places que ja hi havia previstes l'any passat, l'any passat no, aquest any 19, i si podem, que tot dependrà de que se'ns deixi fer des del futurible govern de l'Estat, d'ampliació del capítol de contractació de personal del capítol 1. Això no ho sabem encara, quin és el creixement que ens deixaran fer. En tot cas, intentarem mantenir aquelles places que aquest any teníem previstes, dotades i no hem pogut cobrir. Per part meva, jo crec que res més. A partir d'aquí, si hi ha algun torn de paraula, algun torn de rèplica, doncs endavant, senyor Luna.
Jo, en primer lloc, vull agrair que vostè reconegui realment que no s'han creat concretament 7 places, no? 2 de policia, una de medi ambient, una més a l'infància, tesorer i tot això. Jo no em fico ni molt menys amb el que són baixes per enfermetat o accident. A més, li diré més, és bo que es tingui una previsió. Jo solament li dic que amb aquestes places, doncs a mi m'hauria agradat que s'haguessin creat. La veritat, sigui dit, és el per què feia l'extensió. I ho lligo amb el del senyor Benedicto. El senyor Benedicto ens ha parlat dels pressupostos i dels altres i baixes. I ha vingut a dir, així entre cometes, probablement és tots, que una extensió és un sí. Miri, una extensió, senyor Benedicto, pot ser un sí o pot ser un no. Depèn de qui guanyi. Però dels 4 anys dels mandats anteriors, l'únic grup que va votar a favor dels pressupostos un any van ser vostès. Els únics. No va ser una abstenció ni un no. Va ser un sí. Per tant, escolti'm, el passat dels 4 anys els deixem, anem al futur, i aquí estem parlant del que estem parlant. I no estem parlant dels pressupostos del mandat passat. I ara torno a dir que una abstenció pot ser un sí, un no, depèn de la majoria. Però un sí, com el que van fer vostès als pressupostos, és un sí.
Sí, senyor editor, per suposat.
Gràcies. Comencem pel principi o pel final. Jo m'alegro molt que hagi canviat una mica el pare, senyor Luna, perquè la lectura passada li deia a la senyora portaveu d'Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya, li deia, senyora Encarna, vostè ha de saber que una abstenció és un sí a l'equip de govern. Això ho diria aquí, al plenari. Perdó, a Iniciativa per Catalunya Verds. Perdó. Sí. No ha sigut intencionat, encara que no ha sigut intencionat. Però sí, una abstenció a vegades pot ser un sí, no, aquí és un sí. Perquè si l'abstenció, si vostè m'hi deixa d'una, una abstenció sempre és votacions que guanya l'equip de govern. Per tant, una abstenció sempre són així, aquí, en aquest plenari. Jo no barrejo res, estem modificant pressupostos, i ho acaba de dir el senyor regidor de Hisenda. Estem modificant pressupostos, partides que se van aprovar, sembla que va ser el mes de març, i l'estem modificant, però tant que és pertinent parlar de pressupostos, perquè s'estem modificant. I és més, aquells que tenien que estar més encoratjats en defensar-ho, en dir, els pressupostos se modifiquen perquè es va votar en consciència, són aquells que van votar a favor o se van abstenir. No parlem per nosaltres, no? Així ho van fer, i és cert, l'any que van votar els pressupostos, va ser un any, i eren uns pressupostos molt més socials, reconeguts, i ho van defensar, i jo crec recordar que hi ha una modificació de crèdit, no la van aprovar, perquè varia més pressupostos i no la van recolzar en aquella legislatura. Bé, no sé si el tosino o la velocitat, senyor alcalde, vostè dirà qui és el tosino i quina és la velocitat, però dic, no, crec que tinc a veure, sí, perquè en totes les altres que s'han produït no n'hi ha una sola, hi ha diverses, des de partides de 1.000, 6.000, 10.000, a 324.000 euros, no n'hi ha ni una que tingui referència social, ni una. I no serà perquè no necessitats, n'hi ha. Claro que té que veure. Hombre, ja que modifiquen el pressupost, pues, una mica d'ascendència social, jo crec que no hagués estat de més. Encara que sigui un detall, ni un, cap detall. La desviació, dades d'intervenció de la proposta del regidor, memòria d'alcaldia, la nova, no la errada. Partides pressupostàries dos, afectades, 2.334.964 euros. El que es demana de modificació són 320.000 euros. Si no estic equivocat, i les matemàtiques arriben fins ahir, és el 14,9% de modificació d'una tacada. Però són cifres de vostès, No és clar, un tant per cent. Altres grups en altres puestos, en altres ajuntaments, que fan modificacions de crèdit, hi ha algú de tria, senyor alcalde, que ho té tan controlat? Hi ha algun municipi que sigui de tria que fa modificacions de crèdit o només n'hi ha?
De moment no.
Vale, gràcies, només per saber-ho. Tothom informat i igual no es podia fer llum. Moltes gràcies.
Molt bé. Per tant, entenc que dels seus números d'aquest pressupost no s'han modificat partides per valor de 15 milions d'euros. És així?
Jo no he dit això.
Ah, no. 17 menys 2, que diu que s'han modificat. 15, no?
14,9% de les partides que avui se modifiquen.
Per tant, no s'han modificat, no es porta una modificació, 15 milions d'euros dels 17.
No, que això no ho he dit jo en cap moment.
Doncs ja l'he dit jo, 15 més 2, 17. D'acord? Molt bé. Passem, si ningú vol més el torn de rèplica de paraula, passem a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta?
7.
Vots en contra?
3.
Abstencions?
3.
Molt bé, doncs queda aprovat per majoria. Passem ara a l'apartat B, l'activitat de control. En el punt 5 tenim, seria el 6, si saltéssim, seria donar compte dels decrets d'alcaldia del 2002 al 2178, se'n dona compte. Donar compte de les sessions de la Junta de Govern, se'n dona compte. Donar compte de la relació de procediments de contractació actius, se'n dona compte. Donar compte del seguiment de les mocions presentades pels grups municipals, la versió 6/2019, se'n dona compte. Donar compte de la comunicació al Ministeri dels costos efectius del 2018, se'n dona compte. Donar compte de la comunicació al Ministeri de l'execució del tercer trimestre del 2019, se'n dona compte. I donar compte de la comunicació al Ministeri també de la morositat i el període mig de pagament del tercer trimestre del 2019. Passem a l'apartat C, que és precs, i preguntes. Primer respondrem les preguntes del ple anterior i després podran fer vostès en el seu torn els dos precs o preguntes que creguin oportuns. Senyor Rayuela.
Sí, moltes gràcies. La primera pregunta, que serien dos i seria pràcticament compartida entre el grup municipal de Junts per Roda i el grup municipal del Partit Socialista, va referida a la ràdio, al tema del nombre d'oients, dels programes, el tema de la, com es valora la galeria de programacions, recursos materials i personals dels que es disposen. En definitiva, doncs, una mica una explicació sobre el tarannà aquest de la ràdio en aquests darrers any o anys. I el senyor alcalde, com ha encarregat
sí.
del mitjà de comunicació, doncs farà l'explicació. Molt bé.
Sí, tot una part, doncs, diguéssim, ja la vaig contestar in voce el ple anterior. Dir-los que no hi ha cap estudi d'audiència fet des del que es va fer a l'any 2006, porto aquí, quan Roda de Barà Ràdio estava connectat a Punto Ràdio i ens donava una mitja d'oients, crec que diu aquí, de 13.000, que evidentment avui en dia no hi seríem ni de bon tros. Des d'aquell moment, ni durant la legislatura 2007-2011, ni la del 2011-2015, quan hi havia com a responsable coordinador de la ràdio aquell que avui pregunten per què els hem tret el programa, no se n'ha fet cap, evidentment, no s'ha fet cap estudi d'audiència, pel cost que té, evidentment, pel cost econòmic que té. Per què hem tret el programa? Doncs ja ho vaig dir, és una decisió personal de l'alcalde com a regidor de comunicació, després de parlar-lo amb la coordinadora actual de la ràdio, jo diria fins i tot amb la gent de la ràdio. Tenim un programa, a més, que és el degà de la música Revival a Catalunya, que és l'original, el Cocodril Club de la Vermella, que convido a que l'escoltin, i en la franja horària que s'ha deixat lliure en els programes que feia fins ara el senyor Joan Enric Vidal, que gravava a l'emissora municipal, hi ha un programa de la coral que fa la Maria Fe Vives, que es diu Som Veu, i un altre programa que ja han demanat ampliar la franja horària, que es diu El Nostre Temps, que el fa l'Associació de Jubilats i Pensionistes. Per tant, vull dir, creiem que queda més que coberta la franja musical que cobria fins ara el programa del senyor Joan Ripidal amb aquest del Parc que no m'olvides, Parc que no m'olvides, amb el Cocodril Club, i que hem donat entrada, si més no, a dues associacions més del municipi que puguin fer ràdio en l'emissora municipal. D'acord? Endavant.
Sí. La següent és una pregunta també del grup municipal de Junts per Roda i va referida amb el tema de la fibra òptica. Se'ns demana, doncs, a veure si en aquestes zones costaneres de la Costa Dorada, Francaset, en quins carrers està previst que el servei per informar els veïns, en quin carrer està previst, doncs, que hi vagi. Això serà contestat pel Gerard Soler, que ens donarà una explicació sobre el tema de la fibra.
Sí, simplement comentar que l'empresa Verne Telecom, que és l'encarregada, doncs, de tot el desplegament, ens ha fet arribar un informe que si li sembla bé el podrà passar a buscar per secretaria, dic perquè, o li puc fer arribar directament per mail amb tots els detalls de totes les zones en el que s'està desplegant. Verne. Sí, Verne, no ho sé, sempre, jo diria que sempre, bé, últimament, des de que en tinc consciència, ha sigut Verne. Masmòbil és
la comercialitzadora.
Masmòbil és l'empresa, sí, i Verne és qui efectua el desplegament.
Quedat aclarit? Doncs el següent bloc de preguntes és del grup municipal de Ciutadans, i en aquest cas em toca a mi contestar-les sobre la vivenda que hi havia que hi ha a l'Avinguda de l'Avenc, que és de titularitat municipal, que va estar ocupada. Diu, com està aquest tema? Doncs, per sort, per nosaltres, continua igual que estava. És a dir, que la vam recuperar ja fa més d'un any que es va recuperar aquesta vivenda i seguís, doncs, sense tornar a estar ocupada, no? Va costar una mica, vam començar també un tràmit administratiu, no es va haver d'acabar de portar a terme perquè la gent que estava ocupant, doncs, quan va veure que hi havia moviment, doncs van agafar els trastes i van marxar. Però ja fa, insisteixo, ja fa més de d'un any i continua, de moment continua així, toquem fusta, no? També estem en fase, de, vam iniciar una fase d'alienació d'aquestes vivendes, o va ser que aquesta cosa doncs, va lenta, estem esperant ara, em sembla que la secretaria em pot corregir amb això, però estem encara en fase de valoració, no, d'aquestes vivendes.
Estem a l'espera de l'informe.
De l'informe de valoració, no?
Sí, per determinar doncs, el règim urbanístic i poder acabar de fer les bases que han de regir l'alienació.
Molt bé. De mentre, doncs esperem que continuï sense estar ocupada. No volem donar més. La següent pregunta és una que va referida al tema de l'empresa que està fent el manteniment del Franc Caset, i en aquest cas és del grup municipal d'Esquerra Republicana. La contestarà el Manel González sobre doncs com està, quina actuació hi ha prevista, si aquesta empresa com ho està fent, si té constància que no ho està fent del tot bé i què tenim previst fer al respecte.
Bona tarda. En primer lloc comentar, doncs, vam tenir una reunió amb nosaltres on vam comentar el tema de la licitació, que era un contracte de 2 anys més 1, és a dir, 2 anys i 1 prorrogable. Comentar-li i afirmar-li doncs, el que vaig comentar en privat, que la nostra intenció és poder fer el procediment de licitació del nou servei per no haver de fer aquesta pròrroga, i tant és així que ja s'ha contractat la redacció d'aquest plec tècnic per poder fer la licitació i evitar-nos aquesta pròrroga d'un any més. Cal destacar que ara l'octubre va fer el primer any, és a dir, ens quedaria sí o sí fins al proper, i esperem doncs, que com aquestes coses sempre són tan lentes, doncs, poder arribar i poder fer-ho i poder licitar-ho a temps i que no calgui, que no sigui necessari.
Ja passem a la darrera pregunta, que és del grup municipal del Partit Socialista i va en relació a com està el tema de la relació de llocs de treball. Com saben vostès, ja es va encarregar una nova relació de llocs de treball. Això va ser cap a l'abril del 2018. Va vindre una empresa, en aquest cas de Mallorca. Després de tots els tràmits, doncs es va fer finalment una proposta de RLT. Aquesta va ser aprovada. Un cop feta aquesta proposta, ens va enganxar en període electoral i el que vam fer és doncs, encarregar, un cop enllestit aquesta relació, el que vam fer va ser encarregar la següent fase, que és l'anàlisi, valoració i catalogació d'aquests llocs de treball. Aquesta valoració i aquesta catalogació ha estat lliurada el darrer mes d'octubre i ara el que estem és en fase de correcció d'aquestes errades, un cop analitzat amb els diferents representants dels treballadors. Hem estat mirant doncs, lloc per lloc, valoració per valoració. Ara ens falta doncs, assignar-li definitivament el que li diuen un valor punt i sabrem finalment quin és el contingut econòmic de la modificació d'aquesta relació de llocs de treball. En funció de lo que pugi aquesta modificació, de lo que impliqui tot aquest monto total, doncs es valorarà la seva implementació. També cal tenir present lo que és la llei de pressupostos que doncs que ens permetrà més o menys, no? Perquè avui s'ha parlat molt aquí de cobrir llocs de treball i de fer nous llocs de treball, però saben tots vostès que hi ha una sèrie de limitacions al respecte, i en aquest cas amb la RLT doncs, també ens marca des de la llei de pressupostos quina és la pujada de tope salarial que hi pot haver en el que és capítol, amb la massa salarial. No? En funció d'això, el que ens digui aquesta valoració, finalment quan hagi estat validada per tots els representants, doncs valorarem la seva implementació, si es pot fer de manera progressiva, si es pot fer per trams, però en tot cas serà, ens falta una miqueta més encara de tenir aquesta informació, el que és ja més la concreció econòmica. I aquest és l'estat en el que està el tema. No hi havia més preguntes.
Molt bé, moltes gràcies. Passem ara als precs o les preguntes d'avui. Senyor Albert Martín.
Sí, jo només un prec, que és en referència a l'activitat de control al punt número 8, de donar compte del seguiment de mocions presentades. He pogut observar que no s'ha incorporat la moció que vam presentar al protocol contra el maltractament i l'abús a les persones grans.
Vale, prenem nota i mirarem a veure si... N'hi ha de posteriors incorporades?
Sí. És que aquesta era la primera que vam presentar. Gràcies.
Va. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Luna,
molt senzillament, senyor alcalde, és un prec. Jo pregaria si fes un estudi realment de que se senyalitzés a les voreres, especialment on hi ha establiments públics com terrasses i tot això, que no es pugui circular amb bicicleta, amb patinet, o sigui, que la persona que vulgui anar amb una bicicleta que l'agafi de la mà i que vagi a caminar. Perquè el problema que tens és que moltes terrasses que hi ha es veuen invadides realment per ciclistes, per patins i tot això. Per tant, jo el que sí que pregaria és que es fiqués unes senyals d'abans o al final dient que està prohibit el poder circular vehicles, en aquest cas estic parlant de bicicletes i estic parlant de patinets, els cotxes evidentment que no, per evitar realment algun ensurt quan algun camarer pot sortir de l'establiment a servir una taula o qualsevol cosa. I això afecta bastant a la part on hi ha una congregació, hi ha un nucli realment d'establiments de restauració. Simplement això, senyor Alcalde.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Bernal. No hi ha precs, no hi ha preguntes, senyora Eva Jiménez.
Jo sí. Vull fer una pregunta només.
Micròfon, sí, sisplau.
Sí, ara sí. Vull fer una pregunta i que consti que no em portava... Estava tot correcte, però m'ha sorgit amb el tema de lo dels pisos socials. Heu comentat que hi ha els altres pisos socials que ara, els altres tres, que...
Són habitatges.
Els habitatges, això mateix, perdó.
Sí.
Estan buits. Val. Llavors, voldria saber com si hi ha gent que els està... Si han de sortir tots quatre alhora, o com és que si hi ha gent que està esperant, perquè tinc entès que es va fer el concurs... I hi ha gent que està... Hi ha famílies, no? Crec que són sis...
No. Sí. Tu estàs parlant dels apartaments, dels pisos?
Els apartaments, dels pisos.
Sí.
Vale.
Comunicats d'Esquerra Republicana i PSOE després de dues hores i mitja de reunió. El del PSOE no es mou ni un centímetre. Són les 9.
El senyor Labrador, no, si no sóc.
Una pregunta, bueno, són dos, no ho sé, el senyor alcalde decidirà. Primer, sobre el tema de la recollida d'aliments, quins són els criteris que se tenen per emmagatzemar els aliments, quan se recollissen, quines quantitats, on s'emmagatzemen, si controlem o no controlem la caducitat d'aquests aliments i com se fa el seu repartiment, si va a Villa Càritas o com se fa el repartiment al poble i si l'accés és per tothom en primera demanda. O si li nega algú en primera demanda o no. Primera demanda. I luego una segona pregunta que va també relacionada és com gestiona l'Ajuntament, el voluntariat, en el tema de la recollida d'aliments. Hi ha algun requisit d'accés? Són voluntaris? Hi ha algun requisit que s'ha de complir? Aquestes serien les dues preguntes. Moltes gràcies, senyor alcalde.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs...